Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del De Llibres i Més. En el programa d'avui ens volem acomiadar de l'any parlant i reflexionant sobre literatura de dietaris. I ho farem endinsant-nos en algunes obres destacades d'aquest gènere i parlant també de El quadern gris de Josep Pla, un clàssic que ben aviat, el 7 de gener, serà a les llibreries en segona edició per iniciativa d'Edicions 62. Abans d'això, però, tindrem el plaer també de tenir amb nosaltres en Jan Rossell, traductor de Sadhana, el sentit de la vida de l'escriptor indi Rabindran Tagore. A més, connectarem també com cada dissabte amb la Mar Arenaza, que ens presentarà les novetats que han arribat durant aquesta setmana a la llibreria La Llopa de Calella. Al llarg del programa d'avui llegirem alguns fragments de El quadern gris de Josep Pla.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
...1918... Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. El meu germà, que és un gran aficionat a jugar a futbol, malgrat haver-s'hi ja trencat un braç i una cama, el veig purament a les hores de repàs. Ell fa la seva vida. Jo vaig tirant. No enyoro pas Barcelona i menys la universitat. La vida de poble, amb els amics que hi tinc, m'agrada. A l'hora de les postres, a dinar, apareixen a taula una gran plata de crema cremada i també un pa de pessic deliciós, flonjo, daurat, com un amb un polsim de sucre ingràvid. La meva mare em diu: ja saps que avui fas 21 anys? I en efecte, seria absurd de discutir-ho. Avui compleixo 21 anys. Dono una ullada circular. El meu pare menja en silenci, en un estat de perfecta normalitat. La meva mare no em sembla pas estar tan nerviosa com sol habitualment. Com que en aquest país només se celebren els sants, la presència del pa de pessic i de la crema en fa mal fiar. Em pregunto si han estat elaborats per celebrar realment el meu aniversari o per recordar-me que el balanç dels primers anys és absolutament negatiu, francament magre. Aquest retoc, penso, és tan natural, tenir fills en forma d'incògnita, de nebulosa, ha d'ésser molt desagradable. La meva frivolitat, però, és tan gran que ni el problema de consciència plantejat per les llaminadures no és prou per evitar que trobi el pa de pessic saboríssim i la crema literalment exquisida. Quan me'n serveixo més, la fredor augmenta d'una manera visible. 21 anys.
La cultura a De Llibres i Més.
Dins del bloc de novetats presentarem avui el llibre La primavera a Pequín, un dietari, de Francesc Parcerises. Tot i que el llibre es presenta com un dietari, el mateix escriptor diu al pròleg que no es tracta d'un dietari de viatges, només aviat és la constatació d'una breu estada a Pequín. A l'any 2011, Parcerises va ser convidat a impartir uns seminaris a la Universitat d'Estudis Estrangers a Pequín i d'aquesta breu estada naixien tota una sèrie de notes de les seves observacions quotidianes com a foraster badoc que mira amb curiositat i associa amb records personals. Aquest dietari combina escenes de la quotidianitat xinesa, records onírics de l'autor i fragments de literatura xinesa. Tot i que l'autor especifica que el més interessant és la gent, la seva mirada satura les persones, sinó que també fa un repàs dels usos, costums, arquitectura i una llarga llista de coses que desperta la seva curiositat. Destaca la forma en què els qüestionaments afloren davant de diferents situacions, l'interès, la capacitat de sorprendre's, el desig de furgar, submergir-se i sortir embegut d'una nova perspectiva. El passat mes de novembre, Fragment Editorial va publicar la primera traducció al català del llibre Sadhana, el sentit de la vida. L'autor, Rabindranath Tagore, és el primer escriptor no europeu que rep el Premi Nobel de Literatura. 100 anys després de la primera edició d'aquest llibre, ens arriba la traducció al català. Avui ens acompanya el de Llibres i Més, en Jan Rossell, que és el traductor. Sadhana, el sentit de la vida, aborda els grans temes del pensament indi, que alhora són també exponents del pensament del poeta, assagista, músic i pintor. Jan, molt bona nit i benvingut.
Hola, molt bona nit.
Benvingut al de Llibres i Més.
Molt bé, gràcies.
La traducció d'un llibre centenari. Ha estat complicat, no complicat, la traducció?
Bé, ha sigut una traducció que ha estat feta una mica així, diguéssim, en càmera lenta, en el sentit de que bé, jo vaig descobrir aquest llibre fa uns pocs anys i realment és un llibre que és molt, molt sentit, que t'entra molt, i vaig tenir la necessitat de traduir-lo, de llegir-lo en català, i com que no hi era, doncs vaig decidir traduir-lo una mica en principi doncs per mi, i ara gràcies a Fragmenta doncs puc compartir amb tothom, no?
Sí, també et volia preguntar com és que un enginyer de telecomunicacions, doctor en automàtica i robòtica, va arribar a la traducció. Suposo que una mica també és el que expliques, no?
Sí.
Que el volies llegir o tenia en català, no?
Exactament, perquè tots aquests temes més així de l'esperit, doncs almenys personalment doncs necessito llegir-los en català, no? M'ho sento molt més proper. I aquest llibre, doncs, llegint-lo i relegint-lo, doncs, finalment m'hi vaig llançar, no?
Per què penses que s'ha trigat tant de temps en tenir una traducció en català? I en aquest cas l'has fet tu, no? Perquè no hi ha hagut aquest interès?
Bé, Tagore és eminentment un poeta. I tot i que és un autor molt prolífic i doncs, té recull de contes, novel·les, teatres, i també té assajos. Llavors, en català doncs, hi ha traduccions, bàsicament, dels seus poemaris més importants, també d'alguna novel·la, recull de contes, però, de fet, d'assaig no n'hi havia cap de traduït.
Molta profunditat espiritual i filosòfica, oi?
Sí, però alhora és molt poètic, com escriu Tagore, i això fa que la lectura doncs, sigui, evidentment, doncs, hi ha trossos doncs, més densos o més complexos, potser, però el ser així poètic és una lectura que també que es fa molt, molt amena.
De fet, hi ha tota una recopilació d'articles que va néixer d'una sèrie de conferències que Tagore va fer quan tenia 52 anys.
Sí, aquest llibre va sortir el 1913, quan ell tenia exactament aquesta edat. Són les conferències que va fer ell primer prèviament a la seva escola de Bolpur, a prop de Calcuta, i que després, traduïdes una part per ell mateix, d'altres per companys, col·legues i algun familiar, traduïdes a l'anglès, doncs va dictar amb una estada que va fer a Harvard a principis del 1913, i que gràcies a un escriptor al qual va dedicat el llibre, doncs va acabar en aquest format, no?, d'assaig.
També hi ha múltiples metàfores que tenen després, per tant, un rerefons, no?, que ens desperten el pensament.
Tagore reiteradament doncs, fa ús de metàfores, com la metàfora del riu, la metàfora del poema. Són metàfores sobre la vida, no?, sobre el transcurs de la vida, i repetidament en els diferents capítols doncs, va sorgint.
De fet, hi ha un dels textos que diu: quan veiem un nen que aprèn a caminar, observem els seus innombrables intents fallits, els seus èxits són pocs. Si haguéssim de limitar les nostres observacions a un estret espai de temps, la visió seria cruel, però trobem que, malgrat els petits i els repetits fracassos, hi ha un ímpetu de joia en el nen que el sosté en la seva tasca aparentment impossible. Veiem que no pensa tant en les seves caigudes com en la seva capacitat per mantenir l'equilibri, ni que sigui momentàniament, no? Aquí també ho exemplifica molt clar, no?
Sí. I ara, per exemple, en aquest text també es veu molt doncs, el sentit optimista i positiu de com aborda doncs, tots els temes Tagore, no? Té una confiança desbordant en l'home, no?
confiança desbordant en l'home, que no sé si, si la seva lectura, per tant, avui dia és també molt, molt recomanable, no? Quan veiem crisi econòmica, quan veiem desànim...
Sí, de fet, la seva lectura, doncs, realment pot acabar sent un bàlsam, no? Perquè també resitua, doncs, moltes de les coses... o et resitua realment en les coses que són importants. No?
Coses que són importants. Podem dir que Tagore explica coses molt profundes però d'una manera molt senzilla?
Sí, de fet, sí, i amb aquestes contínues metàfores i aquesta escriptura poètica, doncs ho fa realment, realment amè. I també la manera d'expressar doncs, tota una línia de pensament és molt a l'estil de l'Índia. O sigui, no és tipus occidental en què se'ns va portant de la mà de raonament en raonament, sinó que és d'una manera més circular, que et va embolcallant i d'alguna manera t'acaba penetrant el missatge. No? Uh-huh.
Parlem una mica, Jan, de tot el que és el procés de traducció, no? Uh-huh. De com va ser quan comences a fer la traducció, a treballar en la traducció. Clar, un text de fa 100 anys, suposo que també t'has d'adaptar una mica, no?, als cànons actuals i a la manera d'escriure actual, o com va ser?
Sí, de fet, jo el que he intentat és que l'escrit que quedi sigui un escrit que la lectura flueixi. És a dir, que he intentat doncs, que sigui el més lleugera possible i fluent, diguéssim, que et puguis deixar anar i anar-lo llegint de manera contínua, no?
Uh-huh. En pròleg de Xavier Meloni.
Sí, hi ha un pròleg doncs, molt interessant, molt complet, en què ens presenta Tagore, la seva vida, la seva obra, i una anàlisi molt profund dels temes que toca en aquest assaig. Uh-huh.
Si haguéssim de recomanar als nostres lectors avui aquest vespre a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat la lectura d'aquest llibre, tu que n'has fet la traducció, Jan, què els hi diries? Com vendries la lectura d'aquest llibre?
Bé, aquest és un llibre que, si bé recomano doncs, llegir-lo de manera lineal, i passant per tots els capítols, és un llibre que posteriorment, de fet, es pot obrir en qualsevol moment, per qualsevol pàgina, llegir-ne un fragment i realment toca temes de la vida, de l'esperit i amb una prosa molt poètica i que t'acaba doncs, reconfortant. Que surts amb l'esperit més serè, és a dir, que et dona força, et dona optimisme, i és un assaig molt vell.
Uh-huh. De fet, els capítols i els títols són la consciència de l'ànima, el problema del mal, el problema del jo, la realització en l'amor, la realització en l'acció, el sentit de la bellesa, el sentit de l'infinit, no? Que són termes doncs això, que ens afecten, no? La persona, en primera persona.
Sí, exactament. De fet, Tagore, de fet ho diu en el prefaci, diu que el llibre aquest no està escrit pensant en ser un assaig filosòfic, però de fet acaba explicant la seva filosofia de vida i en el prefaci diu que ell creu que és important que els textos dels grans savis, no, referint-se a les Upanishads i a Buda, es reescriguin en base testimonial, no, en base a l'experiència de cada un. I llavors, de fet, és un testimoniatge seu sobre la visió de les Upanishads i de les ensenyances de Buda. No? Uh-huh.
De fet, quan parla de l'amor, no? Parla de la persona, parla de la bellesa, suposo que també amb el component o amb el pensament indi, no? Com a tronc central.
Sí, bàsicament sí, però de fet, Tagore, ell mateix, se sent pont entre Orient i Occident. I aquest és un punt també important. De fet, repetidament doncs, fa referències a dites de Crist i visions cristianes. d'alguna manera plantejant aquesta espiritualitat universal, no? És a dir, que ell se sent pont entre les dues cultures. De fet, tot i que són conferències que inicialment van estar dictades al seu país, després, d'alguna manera, al presentar-se als Estats Units com a conferències ja traduïdes a l'anglès i en format llibre, és per expressar la visió d'allà, d'Orient, als occidentals.
Per tant, podem dir, com comentaves abans, que és un llibre que ens portarà a la seva lectura una consciència més tranquil·la, no? O més calma, no?
Sí, sí, sí. Realment, aquest toc, doncs, més de resituar les coses una mica més amb aquesta calma oriental en aquest món atrafegat d'avui dia, doncs, és interessant.
Jan, gràcies per haver-nos acompanyat avui al de Llibres i Més. Ell és el traductor d'aquest llibre que ha editat recentment, Fragment Editorial, S'ha d'anar al sentit de la vida. Suposo que ens cal, sobretot això, no?, una mirada més retrospectiva, no?, cap a un mateix per poder comprendre i entendre i no sé si d'aquesta manera tenir la supervivència en la societat actual.
Sí, d'alguna manera...
com a mínim supervivència és aquest, emocional, no?
Sí, aquest contrapunt oriental en aquest món que és globalitzat, però és bàsicament occidental. Llavors, aquest contrapunt, que en el seu dia també va ser necessari, perquè quan va sortir el llibre era en l'època colonial, doncs aquest contrapunt oriental avui dia segueix sent necessari.
Llibre, lectura, que des d'aquí, des del de Llibres i Més, evidentment, recomanem. Gràcies, Jan. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Mar Arenaza és la nostra llibretera particular del dellibresimés.com. Mar, molt bona nit.
Molt bona nit, Emili. Com esteu?
Molt bé. Bon Nadal, per cert.
Bon Nadal.
Van bé les festes nadalenques?
Sí, van bé, eh? Sí? Portem un bon ritme.
Molt bé. I la recta final ja de l'any, la setmana que ve ja estrenem el 2014, que segurament, Mar, vindrà carregat de moltes novetats editorials i de moltes propostes que ens faràs a través del de Llibres i Més, oi?
Clar que sí. Estarem aquí preparats per qualsevol cosa que ens preparin les editorials i segur que vindrà un any ple de sorpreses i de llibres molt interessants.
La Mar sempre al peu del canó. Mar, què ens portes per aquest ja últim cap de setmana del 2013?
Bé, doncs avui us vull fer dues propostes que a mi personalment m'han creat molt l'atenció. Primer de tot, un llibre que es diu Atlas de Islas Remotas, d'una noia alemana que es diu Judith Slansky, publicat conjuntament per dues editorials, Capitan Swing i Nordica Libros. És un llibre publicat amb molta cura i no m'estranya que ho hagin fet dues editorials tan interessants com Capitan Swing i Nordica Libros, que procuren cuidar molt l'edició dels seus llibres. És un recull d'illes remotes de tot el món, habitades i deshabitades, amb el seu mapa gràfic, les seves dimensions, la quantitat d'habitants si en tenen, les dades més importants, o sigui, la dada del seu descobriment, les catàstrofes naturals que han patit, el que sigui que estigui rellevant per la seva història. Si mai de petits havíeu obert un atles o havíeu vist un globus terraqui i us quedàveu prendats mirant mapes, països estranys, llocs molt, molt llunyans i espais inhòspits gairebé inexplorats, aquest llibre us permetrà reviure aquestes sensacions. Són realment estranyíssimes, des de l'oceà Antàrtic, a l'Índic, tota mena de, a tot el món, a tota mena d'oceans. I, bueno, hi ha illes realment molt curioses. Jo estic molt enganxada amb aquest llibre, me'l vaig llegir a trossos. I ja des de l'illa Pitcairn, que és la illa on van anar els amotinats de la Bounty, coneixeu aquell vaixell que, bueno, ha estat immortalitzat al cinema en diverses versions. Pues aquesta illa existeix de veritat, el cas va ser real, i ens explica, no?, com va passar, no?, com van anar parant allà i també què va ser d'ells, no? Van haver-hi 4 sublevacions, es van matar pràcticament tots i van quedar molt pocs supervivents. També explica, pues, una altra història, una altra, és l'illa dels Cocos, que actualment pertany a Puerto Rico, i que és un alemany va trobar un mapa del tresor. Ell va creure que era aquesta illa i la va excavar tota sencera, va passar tota la seva vida excavant-la, buscant un tresor que finalment no va trobar, però que a les seves últimes paraules va dir que si ell hagués tingut una miqueta més de temps i una miqueta més de diners, segur que hagués trobat un tresor, no?, dels pirates, no?, dels que havien enterrat en allà. No sé, és un llibre fascinant, els mapes de les illes, la seva situació en el món, i no te l'acabes, la veritat és que no. A mi m'ha encantat, és un llibre nou, és també del 2013, i realment és genial.
Atlas, sí, de Islas Remotas.
Exacte.
Espero que això, Marc, no vagi amb segones, amb indirectes, no? No ens vols enviar una illa remota?
Què va.
És broma.
No, però dona molt que pensar, perquè realment és un llibre que parla tant de la geografia, com d'història, com d'utopies, de fracassos, ambicions, tota l'esperança que tu puguis abargar, no?, a l'hora d'arribar en un lloc nou i començar de zero. I dona molt que pensar, la veritat és que és molt, molt interessant. Us ho recomano de veritat.
Doncs aquesta és una de les primeres recomanacions que avui ens fa la Mar. La segona quina és?
I la segona, com no, parlant d'illes, jo feia poc que m'havia llegit un llibre de Robert Louis Stevenson i que no és L'illa del tresor, sinó que és L'emigrant amateur. Ha estat publicat en català per l'Avenç i és una obra totalment autobiogràfica sobre la seva travessia que va fer ell, que era molt, molt jovenet. Va anar des de Glasgow fins a Nova York, travessat tot l'Atlàntic amb un vapor. Ho va fer per amor, no? Vull dir que hi havia una persona que l'estimava molt i que hi va dir, bueno, doncs et vindré a buscar i de més, i va travessar, doncs, tot l'Atlàntic per anar-lo a buscar. Com que era molt jove, molt intrèpid i volia viure la vida tal com era, es va demanar un passatge de segona classe. I, bueno, explica totes les seves vicissituds del viatge i també quan arriba a Amèrica. I, bueno, la veritat és que tenia molt de contacte amb la gent de tercera classe. I és molt, molt interessant, està escrit molt de veritat, vull dir que realment ell el que veia, el que sentia, no hi ha pràcticament ficció. I la veritat és que trenca molt la visió romàntica de la migració cap al nou món. No? Te l'imagines a ell, superjove, amb molta energia, lluitant per una cosa que ell creu que val la pena fer-ho, i es troba, pues, amb pares de família, no?, que han de migrar. Amb gent que no té cap mena, doncs, de grans ambicions, sinó que és d'intentar viure com pot amb dignitat, no? I també hi ha aquest procés, no?, aquest procés de reflexió d'ell mateix, de donar-se, doncs, aquests contrastos de l'ésser humà, no?
Per tant, diguéssim que reflexió, no? Molta reflexió d'un mateix.
Sí, totalment, eh? Vull dir que el que tu esperes, com tu ho dius, i realment també el que és la realitat, no? I el que és també moure's, no?, viatjar amb tot un grup de gent, no? Perquè no ets tu que vas sol, no?, sinó que ets tot un passatge, no?, tot a les hores de dinar, tothom dinar a l'hora, no? Per ell devia ser molt, molt colpidor, també a l'hora de fer aquest viatge i a l'hora d'escriure-ho, vull dir que el devia transformar, eh? Vull dir que arribes a aquesta conclusió després d'haver llegit aquest llibre.
Perfecte, Mar, doncs recordem les dues propostes d'aquesta setmana.
Bé, Atlas de Islas Remotas, de Judith Aselansky, publicat per Capitan Swing i Nordica Libros, i d'altra banda, L'emigrant amateur, de Robert Louis Stevenson, publicat per l'Avenç.
Mar, gràcies com sempre, que tinguis una molt bona entrada al nou any, al 2014, i t'esperem el proper dissabte aquí.
Igualment, i bona entrada, bona sortida i que vagi tot molt bé. Gràcies.
De llibres i més.
En un moment determinat, alguns amics del meu pare decidiran crear un establiment per prendre cafè i fer una tertúlia sense noses excessives. Li demanaren un nom que respongués a l'esperit del país i a la finalitat que portaven. Proposar que l'establiment s'anomenés el Porxo d'en Massot i que el nom portés a sota, com a subtítol, aquest afegitó: Centre Republicà Tradicionalista. El Porxo d'en Massot era una reminiscència de Mont-ras, de la joventut del meu pare. La família Massot, sobretot el vell Massot, fou un personatge liberal i republicà d'aquest poble que arribà a tenir una gran preponderància. Els diumenges es reunien sota els porxos de Can Massot els correligionaris de la rodalia, tots ells portant la barretina vermella. Era una reunió politico-recreativa. Hom bevia el vi del país, jugava cartes i deia mal del govern constituït. L'àvia Marieta, que tingué amb el vell Massot una gran amistat, solia dir: «L'avi Massot no anava pas a missa, però era la més bona persona de Mont-ras, la més entamientada i de més criteri. Davant de les atzegades no tenia pèls a la llengua». El meu pare, que n'ha de petit moltes vegades al porxo d'en Massot, també conserva d'aquest home un record excel·lent. L'afegitó, per altra part, vull dir el del Centre Republicà Tradicionalista, és una troballa magnífica. A primer cop d'ull sembla una contradicció i probablement ho seria a tot arreu menys a l'Empordà. Així, però, el republicanisme és una de les poques tradicions rivals i vives. Té l'avantatge de ser una tradició relativament recent, perquè les altres, les que es perden en l'obscuritat dels anys, no serveixen pràcticament per res. La invenció d'aquest nom és, a més, veritablement típica del temperament del meu pare. Home d'un caràcter més aviat torturat i desdibuixat, dubitatiu, fàcil de passar de la mania a la depressió, aquest nom representa un intent de resoldre una perplexitat per acumulació dels elements contraris del dilema. «El nom està bé», vaig dir-li un dia, «però Hegel n'hauria deduït una síntesi». «No em vinguis pas amb síntesis», digué espaordit. «Ja està bé, el nom és bonic».
Ràdio Estel.
Llibres, literatura i més.
Prenc el cafè. No puc separar els ulls de la finestra. La brutalitat del vent del mar és fascinant. Les escates lluents d'aigua m'arriben a enlluernar. M'acosto, abrigat a la finestra. La platja és deserta. Pels carrers no passa ni un ànima. A la sorra d'or fos, les embarcacions pintades de verd poma o de vermell amb una franja de color de quitrà tenen un aspecte misèrrim, inconsistent, desmanegat. Torno al llit tremolant. L'escalforeta em torna lentament. Penso que es deu estar bé a redós del vent al sol. És un temps en què es dauren les taronges i els ametllers treuen els primers rosats de coral. Els redossos són plens de gats de panxa al sol que s'estiren i que estiren les potes amb un ull mig aclucat. Sempre hi ha algun gatet que juga amb l'ombra de la seva cua o amb una ploma ran. Penso també que en dies així és quan és més bona la sopa de rap, amb una torrada, una cullerada d'oli i vi de llençar. Penso en moltes altres coses. Poca estona, però, la finestra m'atreu fascinant. Camino per fora, el cap de ple de pensaments, vagabunds i els sentits dispersos a l'atzar. Veig davant meu, veig allà on vagi, una mica més a prop, una mica més lluny, l'ermita de Sant Sebastià. L'ermita és l'essència del nostre esperit, el nostre perenne baluard comarcal. Aquestes quatre parets blanques em fan sentir les arrels. Aquesta és la meva terra. Aquí vaig néixer. En els dos o tres minúsculs cementiris de la rodalia hi reposen les generacions familiars de les quals no sóc més que el somni momentàniament realitzat. Aquí, si tot va bé, m'enterraran.
A Ràdio Estel,
de llibres i més, amb Emili Pacheco. Llibres, literatura i més.
A El quadern gris està considerat un clàssic intemporal de les lletres catalanes, tot i que Josep Pla tingué un bon nombre de detractors que consideraven exagerada i injustificada l'admiració que despertava l'empordanès, avui sembla que hi ha unanimitat quan el fet que el quadern gris és l'obra més important de la literatura catalana, tant per la crítica com pel públic. Sens dubte, es tracta de l'obra mestra de Josep Pla, el seu projecte més ambiciós. Aquesta novel·la pren com a punt de partida uns dietaris reals de joventut i estructura una ficció mitjançant la qual fa un compendi dels seus pensaments, articles que ha publicat fins al moment i altres narracions seves. El lector té la impressió que el quadern gris va ser escrit quan el propi autor tenia 21 anys i feia les seves primeres passes en el món literari, però en realitat el va treballar i reelaborar durant dècades. Com dèiem fa uns moments, l'interès que sempre ha ressuscitat l'escriptor empordanès és molt notable. Prova d'això és la gran quantitat de bibliografia que ha generat. Pocs anys després de la seva mort, les investigacions de Lluís Bonada van posar de manifest, van posar de relleu, que el quadern gris era quelcom més que un dietari de joventut. Anys més tard, un altre estudiós de Josep Pla, Xavier Pla, que no té cap parentesca amb l'escriptor, tot i que sí el cognom, va publicar el llibre Josep Pla, ficció autobiogràfica, veritat literària, un estudi que incideix en la complexitat genètica d'aquesta obra. Se sap que en el moment de la publicació, l'any 1966, el quadern gris fou presentat al públic i la crítica com un dietari íntim de joventut de Josep Pla. El cert, però, és que tenint en compte la lògica del dietari com a gènere, es pot afirmar que en aquesta obra Pla va incomplir sistemàticament les normes, combinant de forma gens casual elements molt diversos en benefici sempre de la verosimilitud. És un fet contrastat que les inscripcions temporals que encapçalen la majoria dels textos que componen el quadern gris són falses. Per altra banda, l'obra va ser objecte d'un considerable procés de reelaboració que va durar molts anys, fet que va en contra de l'espontaneïtat que en teoria hauria de tenir qualsevol dietari. De la mateixa manera, el procés de transformació que experimenta el personatge narrador al llarg de la història s'adapta perfectament a les característiques d'una novel·la. El quadern gris, tot i que reuneix textos d'una gran part, té en compte també un únic eix temàtic, la progressiva presa de consciència d'un jove que aspira a ser escriptor i el seu posterior ingrés en el món adult. Es tracta, en qualsevol cas, d'una obra fonamental de Josep Pla. I una de les seves virtuts més significatives és la de fer que sembli espontani un text que en realitat va ser treballat per un llarg període de temps. Aquesta mena d'enganys són els que utilitza Vilamates gairebé com una estratègica discursiva o un recurs literari. L'escriptor barceloní juga amb la confusió del lector per recrear ambients insòlits on la literatura és l'eix central. En el llibre Dietari Voluble, publicat per l'editorial Anagrama l'any 2008, trobem una sèrie de notes que s'originen en les vivències i lectures de l'escriptor en un període que va des de l'any 2005 fins al 2008. L'estructura del dietari, el llibre, al igual com en el cas del quadern gris de Pla, ens fa pensar que ens trobem davant de fets autobiogràfics, però l'estil Vilamates traspassa també les fronteres dels gèneres literaris. Els seus pensaments i experiències personals estan impregnades de ficció. D'aquesta manera, Vilamates exhorta el lector per tal que es qüestioni la seva forma d'interpretar la realitat. Els límits entre la vida i la literatura es desdibuixen. L'escriptura es planteja com una activitat arriscada que transcendeix les paraules. Els diaris neixen de la necessitat de l'autor de generar una reflexió personal al voltant de les determinades vivències. La intenció de deixar constància, atrapar un moment, definir-lo, entendre'l, és l'essència d'aquestes notes que l'escriptor pren gairebé com un diàleg personal. Els diaris, per tant, tenen aquest caràcter íntim que els fa més atractius pel lector, que sent gairebé com si estigués endinsant-se la vida privada de l'escriptor en els seus pensaments més íntims. Les paraules l'ajuden a comprendre la realitat i organitzar els seus pensaments i les seves idees. A les notes que el Che Guevara pren quan, amb el seu amic Alberto Granado, emprèn un viatge en motocicleta per Llatinoamèrica, es pot apreciar com aquelles vivències van generar el despertar de pensaments. Molts de nosaltres recordem aquests diaris de motocicleta per la pel·lícula homònima de Walter Salles, protagonitzada per Gael García Bernal i Rodrigo de la Serna, que interpretaven a Guevara i Granado, respectivament, durant el viatge que van fer plegats per l'hemisferi sud americà.
Es para mí una obligación el agradecer este brindis con algo más que un gesto convencional. Pero dadas las precarias condiciones en que viajamos, solo nos queda como recurso afectivo la palabra. Y es empleándola que quiero agradecer a todos ustedes, a todo el personal de la colonia. De verdad, que nos da esta magnífica demostración de afecto de, casi sin conocernos, de festejar mi cumpleaños como si fuera la fiesta íntima de alguno de ustedes. Bueno, y aprovechando que el día de mañana dejaremos el Perú, estas palabras toman forma de una despedida, en la cual quiero poner todo mi empeño en reconocer al pueblo de este país, que de manera ininterrumpida nos ha colmado de agasajos desde nuestra entrada. Bueno, y quiero recalcar una cosa más, un poco al margen del tema de este brindis. Pero no se preocupen, que no voy a bailar. Aunque lo exiguo de nuestras personalidades, nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
Diarios de motocicleta va ser la guanyadora d'un Òscar a la millor cançó original l'any 2005 per la cançó A l'otro lado del río, de Jorge Drexler, la cançó amb la qual ens volem acomiadar de tots vosaltres fins al proper dissabte. Que passeu una molt bona nit de dissabte i un bon acomiadament de l'any. Molt bona nit.
Mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Ràdio Principat, Andorra 107.5. Per Nadal, Ràdio Estel.
Aquest diumenge 29, a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu del Dia de la Família. Un cop finalitzada, connectarem en directe amb la plaça de Sant Pere per escoltar l'Àngelus del Papa Francesc. Recorda-ho, serà aquest diumenge, dia 29, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Llibres, amb Andreu Sotorra.
Voleu trobar-vos amb un Andrea Camilleri sense el comissari Montalbano? Ho podeu fer amb la novel·la El moviment del cavall, traduïda per Enric Salom i publicada a Bromera Edicions. Andrea Camilleri trasllada els lectors a la Sicília del segle XIX per oferir una trama de manipulacions i corrupció. Allà es troba l'inspector Giovanni Bovara, sicilià criat a Gènova, per investigar diverses sospites del Departament d'Hisenda sobre terratinents de la regió. Però l'inspector es troba en un cas d'assassinat i passa a ser l'únic testimoni. L'únic que el salva és recuperar els orígens i començar a parlar i raonar en el seu dialecte sicilià per combatre a qui l'acusa. La novel·la El moviment del cavall, d'Andrea Camilleri, en traducció d'Enric Salom, es troba publicada a Bromera Edicions. Voleu tafanejar en els secrets i les mentides d'una mare? Us les explica l'autora Donna León en la seva última novel·la, L'ou d'or, traduïda per Anna Llisterri i publicada pel grup 62. Un home d'uns 40 anys, empleat de la tintoreria del barri de Venècia on viu el comissari Brunetti, ha mort després d'ingerir una gran quantitat de somnífers. A l'hora de fer els papers, Brunetti descobreix que la identitat de la víctima no havia estat mai enregistrada i per això decideix parlar amb la mare del tintorer, que respon amb un feix d'incoherències. La investigació del que podria ser una mort intencionada porta Brunetti a furgar en el passat de la mare de la víctima, que amaga tants secrets com totes les mentides que declara. La novel·la L'ou d'or, de Donna León, en traducció d'Anna Llisterri, es troba publicada a edicions del grup 62. I acabem amb una novel·la també de gènere negre, ambientada a la Barcelona actual i amb la màfia xinesa de fons. Es tracta de Societat negra, d'Andreu Martín, publicada a l'editorial RBA. El cadàver d'una dona apareix decapitat en una plaça del barri de Sants. Per la brutalitat del crim, els Mossos decideixen investigar en cercles relacionats amb bandes mafioses fins que s'arriba al moll de l'os d'una de les màfies xineses. És així com la policia comença a seguir la pista d'alguns negocis xinesos fins a arribar al robatori d'una botiga de roba, a l'engròs, el propietari de la qual sembla que mou grans quantitats de diner negre. La novel·la Societat negra, d'Andreu Martín, guanyador del premi Crims de tinta, es troba publicada a l'editorial RBA.
Ràdio Estel.